Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 4 de desembre del 2022. El sol que ha de sortir d'aquí a una hora, aproximadament a les 8 del matí, per Cadaqués, en un dia que la posta serà a l'entorn de 6:15 de la tarda, al canal, a l'altra punta de Catalunya. És un diumenge que arriba després d'una nit i una matinada amb algunes pluges, amb algunes nevades. És la primera nevada més o menys important. És que no ha estat una gran consideració, sinó senzillament que ha arribat al fons de les valls, que és el que toca per l'època. De seguida actualitzarem la situació amb el Gori Massip, però efectivament, aquest diumenge, amb algunes nevades en alguns llocs, comarques pirinenques de Lleida, voltant de 700-800 metres, que hi ha hora que arribés. Fred d'hivern, estem a 4 de desembre i és el que toca. Una nit llarga també pels argentins, després de la classificació patida. Va costar ahir als vuitens de final del Mundial. Ens hagués encantat veure per un foradet Sor Lucía Caram, amb qui conversàvem ahir precisament veient el partit, celebrant el gol i patint amb el qui va definir com a déu, Leo Messi, que per cert, aquestes alçades ja podem dir que és probable que passi per ser ja un dels, o el jugador més decisiu de la competició, perquè Argentina té ara mateix una dependència absoluta de l'exjugador del Barça. Ahir que Argentina va eliminar Austràlia, Argentina es trobarà amb Països Baixos. Bé, en parlarem en un dia que farem basar de les sorpreses de seguida, però també el Paraules Encadenades, l'Embalat, l'Albert Pla, i avui ens visita el plat estrella, l'actor Sergi López, a prop de l'hora de dinar, que és un autèntic geni i figura. Tot això al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio, que arrenquem ara mateix i que tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 2 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, a les 7 i 3 minuts, hora d'actualitzar la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Judit Vila, Quim Salvador, Gori Massip, bon dia a tots.
Bon dia.
El que dèiem, l'Argentina de Leo Messi deu haver estat nit llarga pels argentins, que és una colònia important a Catalunya, nit llarga pels argentins a casa nostra, després de la classificació d'ahir dels de Leo Messi pels quarts de final del Mundial, que jugaran contra Països Baixos la setmana que ve.
Messi va liderar el triomf de la selecció albiceleste contra Austràlia al segon partit dels vuitens, 2-1, obrint el marcador la primera part i controlant el ritme del partit a la segona. Julián Álvarez va fer el 2-0 aprofitant una pífia monumental del porter australià Ryan, però un gol de rebot dels oceànics, xut de Godwin des de fora de l'àrea que va desviar Enzo Fernández, va posar la por al cos als argentins a l'últim quart d'hora de partit. Messi, que va jugar el seu partit número 1000 com a professional i va marcar el seu 9è gol en Copes del Món, superant els 8 de Maradona, valorava la classificació al final del partit.
Partido que estaba controlado, incluso que lo podíamos haber sentenciado. Hacen un gol de rebote, pues normal, ¿no? Te empiezan a meter pelotazo en el último minuto. Quizás sacando la última que tapa el Dibu, tampoco sufrimos, sino que la sensación de ser el último minuto y de que se venían. Pero bueno, pasamos, que era lo importante.
El rival dels argentins als quarts de final, divendres dia 9, seran els Països Baixos de Louis van Gaal, que van superar els Estats Units per 3-1, amb gols del blaugrana Memphis, Blind i Dumfries, que va ser el millor del partit perquè també va fer les assistències dels altres dos gols. Avui, França-Polònia a les 4 i Anglaterra-Senegal a les 8, tots dos partits en directe al Superesports de RAC1, i tot plegat amb el món del futbol pendent de l'estat de salut de Pelé, malalt de càncer i ingressat en un hospital al Brasil, que, segons publicava i la Folha de São Paulo, es troba en fase de cures paliatives. El compte oficial do Rei Pelé a Instagram ha publicat un missatge aquesta matinada assegurant que l'exfutbolista està fort, esperançat i seguint tractament.
De fet, en certa manera, és un missatge que contradiu algunes de les informacions que es publicaven ahir, que semblava, doncs bé, que estava en un estat de salut molt, molt, molt complicat, fins i tot es parlava d'un coma. Doncs, missatge del propi Pelé, o en tot cas des del seu compte de Twitter, dient que continua fort i en tractament. Per tant, de moment, no hi ha més informació al voltant d'un dels grans del futbol mundial. Gràcies, Quim. Les cartes amb explosius que aquesta setmana han rebut diverses institucions espanyoles, sabeu? N'hem estat parlant els últims dies, haurien sortit totes de Valladolid. La policia, que encara no té un sospitós, creu que es van enviar des de bústies ordinàries d'aquesta província.
Sí, segons l'informe policial enviat a l'Audiència Nacional, els paquets amb pólvora i metralla tindrien la mateixa autoria, ja que els sobres, les caixes i la lletra amb què està escrita la direcció és la mateixa. De moment, però, no hi ha cap hipòtesi molt clara i la policia no ha demanat cap diligència al jutjat. En la investigació serà clau el sobre que va rebre la base aèria de Torrejón de Ardoz, perquè és l'únic que no va ser detonat i, per tant, la policia esperen es treure'n més informació. Arran d'aquests casos, el Ministeri de l'Interior ha demanat a les ambaixades que augmentin la seguretat.
I, mentrestant, Rússia, que amenaça amb tallar el subministrament de petroli als països que posin un topall al preu de compra, això després que ahir el G7 i Austràlia es van sumar a la mesura de pagar com a molt 60 euros al barril.
En un comunicat, el G7 assegura que també aplicarà aquest topall per intentar evitar que Rússia surti beneficiada econòmicament de la invasió d'Ucraïna. També esperen estabilitzar els mercats energètics internacionals. A través d'una piulada, un dels representants russos davant els organismes internacionals, Mikhail Ulyanov, va assegurar que aquest mateix any deixaran d'enviar petroli als estats que en limiten el preu. A partir de demà mateix, però, la Unió Europea, Austràlia, els Estats Units, el Japó, el Regne Unit i el Canadà pensen aplicar aquesta mesura.
Pel que fa a la política espanyola, el PSOE, que insisteix que caldria modificar la llei del només sí és sí per protegir les víctimes. Ho va dir ahir la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Si en la aplicación de la ley se ve que esto a lo mejor pues tiene lagunas, pues las leyes se pueden modificar. Yo a lo largo de toda mi carrera como jurista he visto modificaciones de leyes. A las modificaciones de leyes no, nunca hay que tenerles ningún tipo de prevención, pero lo importante es que la prevención y la protección de las víctimas es lo más importante y la finalidad.
Precisament la crisi per la llei del només sí és sí podria passar factura electoral a Unides Podem. És una de les conclusions, almenys, de l'enquesta que publica avui el diari El Mundo i que diu que el PP continua sent el favorit per guanyar les pròximes eleccions generals.
Tot i això, els socialistes el retallen una mica de distància en comparació amb l'enquesta que van publicar la primavera. Amb la petita davallada del PP, una hipotètica aliança amb Vox no seria suficient per poder governar. Unides Podem, com deies, és el partit que s'enfonsa més i rebria menys del 10% dels vots.
Enquesta que arriba en un context d'absoluta crispació i de forma creixent, a més en el debat polític, en particular al Congrés dels Diputats. Avui, de fet, diverses firmes de l'àmbit espanyol analitzen avui aquesta situació als diaris. Víctor Vives.
La Vanguardia obre la secció de política amb una informació titulada Les Corts dels Descortesos. I en pàgines d'opinió, Llats Armoix acusa Vox de degradar la vida parlamentària amb insults i desqualificacions. Josep Ramonet escriu a l'Ara que la consolidació de la majoria que dona suport al govern Sánchez augmenta la crispació d'una dreta que veu lluny encara el retorn al poder amb un PP hostatge de Vox. Des del País, Màriam Martínez Bascuñán assenyala el nerviosisme de Feijóo, que s'entrega contra tot instint, diu, a l'agenda obtusa de Vox. Segons ha escrit Barri al periòdico, el Parlament cada cop és menys una institució que controla el govern i més un teatre per reforçar els llaços amb els teus seguidors. I també Lucía Méndez al Mundo compara la política amb un teatre. Diu que fins i tot els diputats s'han acabat farts d'aquest ambient. Quan surten al pati del Congrés, se'n lamenten.
7 i 8 minuts. Mentrestant, la primera fase de l'operació sortida d'aquest aqueducte de la Puríssima ha tornat a deixar imatges, ho explicàvem ahir a aquesta hora, de cues quilomètriques de nou a l'AP7. En aquest cas va ser per l'accident d'un camió. Us ho dèiem, insisteixo, fa 24 hores. Era el principal problema. El tall de carretera va durar pràcticament 10 hores i es van acumular fins a 15 quilòmetres de retencions.
Des de Trànsit reconeixen que tenien en compte les retencions de l'any passat, l'AP7 era un punt sensible i que calia tenir especial precaució en aquesta via. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, però insistia al Via Lliure de RAC1 que aquests dies de pont cal extremar la precaució. Els preocupa especialment el que són els desplaçaments interns.
durant la setmana i en aquests trànsits interiors cal ser molt, molt, molt prudents, estar molt atents i conduir amb molta responsabilitat per les condicions meteorològiques que es puguin donar, perquè es fa fosc abans i perquè a les tardes solen concentrar la part més important d'accidents. Per les condicions meteorològiques, per segurament es fa fosc abans, però també per la fatiga que pots acumular degut a l'activitat que has fet durant el dia.
Fins a les 3 de la tarda d'ahir van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 400.000 vehicles dels 470.000 previstos per trànsit.
Mentrestant, nou diumenge de vaga a Vueling, els treballadors de cabina de la companyia que tornen a aturar-se com cada diumenge per reclamar un augment de sou del 13% a l'aeroport del Prat, el 82% dels vols programats per aquesta aerolínia, en principi, però, han d'operar amb normalitat.
Són 135 dels 165 que hi havia previstos per avui. Vueling defensa una setmana més que tots els clients afectats n'estan al cas i que els han ofert les alternatives que tenen per poder viatjar. Les aturades s'allargaran fins al 31 de gener, com deies, tots els dilluns, divendres, diumenges i festius.
I en plana cultural, el Tricicle s'acomiada avui dels escenaris un recull dels seus grans èxits al Liceu, acompanyats d'una vintena de convidats, entre els quals els periodistes de RAC1, Jordi Basté i Toni Clapés, actors com José Corbacho, Silvia Abril, Joan Manuel Serrat, la nedadora Ona Carbonell i una pila més.
La d'avui serà l'última funció junts de Carles Sanz, Joan Gràcia i Paco Mir després de 43 anys dalt dels escenaris. Així explicaven a RAC1 a principis de novembre que començaven la traca final de la seva carrera, una sèrie de 5 espectacles al Gran Teatre del Liceu amb el títol Ximpun, per dir adéu, amb alguns dels seus millors gags.
Home, ara sí que diem que potser serà el final.
No, ara és el final.
Oh, però jo sí. Deixo una porta oberta, però...
Jo volia donar-te una notícia nova, que tornem als escenaris.
Ara sí que són 5,
sí,
però, eh?
Sí, perquè, home, com tu has dit, va quedar tot interromput per aquesta pandèmia dels nassos, i llavors doncs, sempre ens ha faltat aquesta sensació de sentir que fem la darrera, no?
Les entrades, és clar, ja fa dies que estan acabades, venudes.
Les 7 i 11 minuts, i pel que fa al temps, Gori Massip, què m'expliques?
Ja comença amb ruixats residuals a les comarques de Girona, que aquesta matinada han deixat neu en alguns casos tan sols per damunt dels 700-800 metres. Aquests ruixats desapareixeran durant les immediates hores i s'obriran grans clarianes, tot i que els núvols faran una mica el ronso a les comarques de la costa i prelitoral. Tot i les estones de sol, farà fred. Màximes en molts casos entre els 8 i els 13 graus.
3 minuts i un quart de 8.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Raúl i Josefa de la Fundació Canària d'Investigació Sanitària s'estan fent realitat. Entra a planderecuperacion.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb entrades d'avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix del Circ du Soleil amb l'espectacle sobre gel Cristal, dels llums de Sant Pau al recinte modernista o del musical Gris al Teatre Tívoli amb entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
83.545, 8, 3, 5, 4, 5, de la sèrie 47, 0, 4, 7.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Matí d'EGM i una temporada més i un any més, RAC1 el tanca com la ràdio més escoltada de Catalunya amb 847.000 oients diaris.
Moltes gràcies.
Un aplaudiment.
Visca total.
Tercer millor any de la història de RAC1.
Podrem prendre allò, la copa de cava i els torrons amb tota la tranquil·litat.
És llibertat per continuar jugant a fer ràdio.
Ja estem molt contents, agraïm a tots els oients per seguir-nos cada nit.
I ens dona moltíssima motivació per seguir fent ràdio esportiva.
És un regal anticipat a Nadal, per tant només ens queda agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients.
I sobretot amb la premissa de passar-nos-ho bé fent ràdio.
Visca la ràdio, sempre la ràdio.
Per tots els oients de RAC1, que són Keto i la Madre.
Gràcies, 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 gràcies.
Ara a seguir treballant.
Moltes gràcies i seguirem.
RAC1. Tots som u. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Diuen que un pont serveix per passar d'un cantó a l'altre. De ponts n'hi ha de moltes menes i formes. A mi m'agraden els ponts penjats, mira. Acostumen a ser esvels, sense res a sota, i al damunt tot són voltes i filigranes. Decididament els trobo encisadors. I el seu lleuger balanceig et dona una emoció que es fa difícil d'escriure, tot i que ja m'haureu entès. En canvi, hi ha gent que no els fa gens de gràcia. Els posa malalts, això d'estar suspesos damunt el barranc, aguantats només per un parell de cables d'acer. I passen ràpid, com embogits. En un tres i no re, ja són a l'altra banda. Jo vaig ben a poc, si puc m'hi aturo. Què voleu que us digui? M'encanta sentir els petits moviments, el fimbreig a peus i cames, mirar l'aigua com corre allà sota. Una cosa i l'altra fan que la travessa del pont sigui per mi un plaer grandiós i un autèntic espectacle. Potser també hauríem de parlar de vertigen, sí. Si l'alçada fins a terra o al llit del riu o riera és pronunciada, aleshores el mareig és evident. Així doncs, no em busqueu en esports anomenats de risc i que jo em dic de bogeria, com el ponting, és a dir, a aquells que lligats d'una corda elàstica es llencen al buit des del capdamunt de la tanca del pont. Fan bots repetits i es lliuren a un exercici que els fa vessar adrenalina a tort i a dret. Doncs vinga, venen dies on podem gaudir de ponts i d'exercicis diferents. L'aqueducte que tenim per davant ens farà gastar bateries amb engegades i aturades del modus feina que poden repercutir en el cos i en el lloc de treball. Una bogeria que dèiem, perquè no són tants els que fan festa. Empreses i treballadors, acusem aquest va i ve. Cal posar-hi remei. Mentrestant, enhorabona al sector serveis. Ho patareu. Catalunya, tu, a la teva.
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, la mateixa hora del matí. Ja sabeu que els del Via Lliure ens encanta viatjar, ens agrada donar voltes pel món per conèixer històries i conèixer vides. Ho hem fet en les últimes temporades amb el Muro de Viatge i aquest any seguim buscant horitzons. I en aquest cas coincidint amb un aniversari, el 150è, hi ha d'una novel·la absolutament essencial de la història de la literatura, com és La volta al món en 80 dies de Jules Verne. Aquesta temporada els del Via Lliure fem...
La volta al món en 80 llibres.
En 80 llibres. Al costat del Víctor Vives, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Amb l'objectiu de viatjar cap a alguna destinació, un viatge, un llibre que defineixi aquell país on ens disposem a anar. Avui és l'etapa número 27 ja d'aquest viatge des de l'inici de la temporada. Ahir ens vam quedar al Japó. Avui viatgem fins a on?
Cap a Libèria.
Un salt bastant considerable, des de l'Àsia fins a la costa occidental de l'Àfrica. Viatgem, per tant, a Libèria a través d'aquella novel·la, d'aquell llibre.
Amb Alà no té cap obligació, de Madhu Kurumà. Es tracta d'un autor amb poca obra publicada, però així tot se'l considera una de les veus més influents de la literatura africana contemporània. Va viure o va viatjar per bona part del continent i ja des de la seva primera novel·la, l'any 70, va ser molt crític amb els governs postcolonials. Aquest discurs crític, de fet, el va condemnar a l'exili durant molts anys. El protagonista, d'Alà no té cap obligació, És un nen de carrer, un nano d'uns 12 anys, que viu a Costa d'Ivori. Aquest és el punt d'origen. En morir la mare de malaltia, decideix anar-se'n amb una tia que té a Libèria, un viatge que el porta per Guinea, per Sierra Leone, i que alhora és un viatge vital. El xaval acaba convertint-se a Libèria en un nen de la guerra que s'endinsa cada vegada més en un món de drogues, violacions i assassinats.
Per tant, és una visió sobre aquest país africà, sobre Libèria, que no és complaent.
Gens ni mica. És la Libèria dels 90, que estava immersa en una guerra civil que va provocar uns 200.000 morts. El protagonista es troba allà perdut en un conflicte que no acaba d'entendre, amb el moviment d'unitat unit d'alliberament per una banda i el Front Patriòtic Nacional per l'altra, així que la novel·la ens introdueix en un dels episodis més negres de la història recent del país. L'autor va rebre crítiques per haver descrit un escenari tan cru, però ella justificava dient que s'ha d'explicar el que ha passat i que s'ha de mirar la veritat de cara.
Doncs avui en aquest capítol, o en aquesta etapa número 27, de La Volta al Món amb 80 llibres, hem viatjat fins a l'Àfrica Occidental, fins a Libèria, amb aquest llibre que es diu Allah no té cap obligació, de Madhu Kurumà, en aquesta Volta al Món literària. Podeu recuperar la informació, si us ha interessat del llibre, no he pogut prendre punts, a través del compte de Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Bon dia, des de Blanes, sóc la Carme. Aquest és el soroll d'aquest matí. Olla express de tota castanya. I l'altra olla que no fa soroll. Per preparar els sopars de la setmana. Que tingueu un bon diumenge.
Dia de cuinar de la Carme des de Blanes. A veure, és veritat que els diumenges són bon dia no només per preparar l'àpat del mateix diumenge, sinó els àpats de tota la setmana i anar fent tàpers. Doncs bé, la cuina a ple rendiment d'aquesta Carme des de Blanes, amb les olles, amb les cassoles i tot el que... Bueno, esperem que tot quedés perfectament, que no es cremés res. En tot cas, moltíssimes gràcies a la Carme, a tots els oients que ens envieu aquestes notes de veu, aquests sons per configurar el collage dels àudios del cap de setmana, en fi, dels sons del cap de setmana dels nostres oients. Si vosaltres en teniu un que us defineixi, sigui laboral, perquè esteu treballant també en dissabte o en diumenge, sigui des d'un punt de vista d'oci, viatjant, anant amb qualsevol tipus de vehicle, fent una excursió a la natura o una excursió urbana, visitant qualsevol tipus de en fi, d'activitat, o anant-hi amb les criatures, amb la família, amb els amics, doncs ens ho podeu enregistrar molt senzillament amb el telèfon mòbil, ens l'envieu amb el vostre nom i el lloc des d'on l'envieu al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 4 de desembre, farem una recolada musical. Fins a quin dia 4 de desembre?
Doncs el 4 de desembre de fa 5 anys.
Aquest és el piano d'un geni com és en Carles Santos, que, ostres, ja fa 5 anys que es va morir.
Doncs sí, va morir el 4 de desembre de 2017. Recordem que Santos va ser pianista, compositor i un gran artista polifacètic, que fins i tot va tocar també altres gèneres, com la poesia, el teatre, l'escultura. De fet, és gairebé impossible repassar tota la seva obra, però sí que en citarem dues o tres. Per exemple, el concert irregular de Joan Brossa, que va compondre per commemorar el 75è aniversari del naixement de Joan Miró. Va ser ell també un dels compositors de les músiques dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. I també, òbviament, són molt conegudes les bandes sonores que va compondre per les pel·lícules de Pere Portavella, com la que avui sentim de fons, la música que va signar per l'obra Liceu, 175 anys, una mirada de Pere Portavella.
quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Avlo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium. I per posar-t'ho encara més fàcil, obrim els dies 6, 7 i 8 de desembre. Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
Vine a veure Bye Bye Monstre al Teatre Poliorama a partir del 3 de desembre. El millor musical familiar de la temporada. Un espectacle de degoll de gom, ple de sorpreses, aventures, balls i cançons, on una família s'uneix per fer fora els monstres de casa seva. I el llibre del musical de l'editorial Estrella Polar ja a les llibreries.
Ep! Heu vist mai volar el caganer? O patinar sobre gel al tió? El caganer.cat, el festival més familiar del Nadal. Del 3 al 30 de desembre a Folgueroles, al costat de Vic.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat, actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I aquesta hora del matí ja sabeu que és aquella hora que ens té enamorats, perquè és una hora en què aparentment sembla que tot encara és possible, que s'ha de construir un dia sencer i pràcticament una setmana, la que ve pròxima. I és aquella hora que és intraintempestiva per alguns oients, plàcida per d'altres, del primer diumenge del mes de desembre, un mes en aquest sentit també molt especial. I ens dirigim, com ens agrada fer-ho, mica en mica, cap a un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda al nostre país. És una ciutat que no hem volgut revelar mai la seva ubicació exacta. I en aquest carreró empedrat, sabeu que al final de tot, que és un cul de sac, al final de tot hi ha un edifici que no hi ha aparent importància, però que a l'interior, després d'una porta majestuosa, hi amaga meravelles. I a la seva porta sempre hi ha, i aquesta vegada ben tapat, perquè fa un fred considerable, l'Albert Berlec. I què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó, com estàs?
Mira, mira, és...
No, és que es nota, eh?
Surt baf. Ara!
Ara. Mans, que no sé si serveix de arribat, cosa, però en fi,
arribat.
Sí, alguna cosa
15 serveix, dies, eh? 15 dies per l'hivern.
O sigui, Déu-n'hi-do. Ja però, escolta, abans que res, i permeto'm una escalfor metafòrica, moltes moltíssimes felicitats resultats, això mateix, per aquests excel·lents resultats dels EGMs que es van donar a conèixer a principis d'aquesta setmana, que és com si hagués passat ja una era geològica, perquè estem a diumenge, però com qualsevol cas, escolta, ja saps que em sento corullment partícip, diguem-ne, sí, de poder contribuir a aquestes excel·lents audiències que té el programa aquest de dissabtes i diumenges al dematí.
Com sempre, el que passa és que això de els oients i nosaltres mateixos, quan les coses van bé durant molt de temps, a vegades fa la impressió que són per sempre o que és una cosa normal. No, han anat molt bé, com fa molt de temps que és així, però és un goig, és un gaudi, i evidentment a tota la gent que ens està escoltant, moltíssimes gràcies, perquè sou una meravella, sou la nostra meravella. Bé, anem cap a l'interior del Basar de les Sorpreses, no? Estem tant, a punt d'entrar-hi. Albert, des del punt de vista de postals, cartes, sí, ha arribat Nadal o no ha arribat Nadal?
Mira, les dues cartes que he agafat per avui estan datades el dia 7 de novembre, sí, i de moment no hem activat encara el tresina.cat, per entendre'ns, sí, que és aquell moment que, jo em sembla que la setmana que ve ja ho faré, per allò de mesurar a través de mirar a través de la carta, a veure, sí, si podem veure, podem intuir,
a contrallum,
o obrir amb bafos, obrir el sobre i a veure si hi ha alguna felicitació que, tal i com hem comentat en d'altres ocasions, sí que passaria al davant de les cartes que més o menys tenim pendents, perquè tampoc no es tracta de dir felicitacions de Nadal doncs, per al dia de Sant Jordi de l'any que ve.
Ara.
I mira, les dues primeres que han arribat, com he comentat, són del dia 7 de, el 7 de novembre. La primera ens arriba, mira, des de... Oita, des de Matadepera, caram!
Épala.
Des de Matadepera ens arriba, oita! La Rosa Sans des de Matadepera i ens escriu amb un sobre que de dins extraiem un full que és manuscrit d'un verd suau i llegim el següent. Matadepera, 6 de novembre del 2022, benvinguts Albert i Xavi. No m'hagués imaginat mai que escriuria una carta a una ràdio. N'escolto molta, però no truco mai ni escric gens. Ara bé, després de sentir el crit d'alerta de l'Albert Diorlegui d'aquest matí, m'hi he vist empesa. Fa temps que li sento dir fer el ploricó, i com que només queden cartes per 3 setmanes, hem de trobar una solució amb rapidesa. Fa anys que us escolto des del llit abans de llevar-me i us he de dir que el vostre bon humor i les vostres veus amigues m'acompanyen i m'estimulen molt. També segueixo els dissabtes a 8:15 la tertúlia de patates, l'alegria de tots els tertulians, se m'encomana i m'aixeco amb més empenta. Per acabar, trobo que el Basar de les Sorpreses és un programa interessant i entranyable que acompanya i anima els oients cada diumenge al matí. Us felicito de tot cor, doncs la Rosa Sans des de Matadepera. Primera carta.
Oh, que bé. Doncs moltes gràcies, Rosa.
Això és molt engrescador, eh?
És engrescador, mira, però recordem que ve provocat per lamentable...
Però a veure, home, no ha sonat la sirena. Xavi, bueno, no ha sonat la sirena.
No ha sonat la sirena.
Vam anunciar que possiblement, bueno, si n'hi havia més cartes, hauríem d'activar Pluricocat, però no el vam activar en aquest moment. Però els nostres oients, que són sagaços, que perceben el perill, llavors per això s'han avançat a aquesta... Sí. Patètica escena de veure un senyor gran amb edat gairebé provecta, diguem-ne, d'entomar un llastimós i patètic lament, no? Sí, sí.
A veure, diguem les coses pel seu nom, Beurlegui. Aquesta carta, la Rosa, l'ha escrit per pena. L'ha escrit per pena.
Sí, vols dir?
I això és molt trist, eh? Aconseguir les coses per pena és tristot.
És lamentable, eh?
Sí. Però bueno, que igualment li agraïm a la Rosa, que és molt agradable el que ens ha escrit, però que ho ha escrit per pena, també.
Va, sí? Va, la segona carta ens arriba des de Palamós. Des de Girona ens l'envia en Juan López Bernal. I extraiem de dins un full de paper manuscrit, el que podem llegir el següent. Bon dia a tot l'equip i aficionats com jo del Basar de la Sorpresa, 6 de novembre del 2022. Em dic Juan i sóc un murcià que fa més de 25 anys que visc a Palamós. I encara que em sento ja més català que no pas de Múrcia, ara mateix he de reconèixer que és la... primera vegada que escric una carta en català.
No!
Cosa que als meus 46 anys ja en fa una mica de vergonya. Així que intentaré començar a posar-hi remei i començar amb vosaltres. Acostumo a escoltar-vos sobretot quan estic treballant els caps de setmana, ja que els diumenges la ràdio m'agrada més que no pas en directe. Així que sou una de les coses més amenes que em passa durant la meva jornada. Viatjant al temps, un dels meus somnis de la meva infància, en què jugava amb el meu germà i amb la nostra màquina del temps, un veritable gaudiment. On ens portareu amb el Biorleg Express el proper dia? Salutacions a tots des de la Costa Brava. Doncs mira, en Juan López Bernal, que s'acaba d'estrenar escrivint una impecable carta en català i que ens escriu des de Palamós, des de Girona.
El Juan, segur que amb aquests 25 anys que porta vivint a Catalunya, s'ha donat d'una cosa que, per altra banda, és patètica per part dels catalans, que és l'emoció que sentim quan algú decideix fer servir la llengua i fer-t'ho saber. Mira, és la primera vegada que estic parlant en català, o estic escrivint, o estic intentant aprendre'n, perquè és d'un plaer profund, difícil de comparar, eh? O sigui, saber que aquestes lletres que tens a les mans ara, Albert, són les primeres que ha decidit aquest bon senyor escriure en la nostra llengua, i que ho fa per aquest programa, i que és el punt de partida d'una sèrie de coses que vindran, a mi m'emociona molt. De veritat, doncs sí. ho dic així.
I cada, moltíssima il·lusió.
I cada vegada que hi ha algun oient castellanoparlant que diu que ens escolta i que està aprenent coses i tal, és de les coses més emocionants que passen a la ràdio. De veritat ho dic
doncs així. Sí.
Que senyor López Bernal...
Bernal, sí.
Moltíssimes gràcies, no sap fins a on. Moltíssimes gràcies. Des de Palamós, con amor. Anem amb... Bueno, recordeu, que les cartes les podeu seguir escrivint. Si teniu qüestions nadalenques, potser podeu posar un motiu a fora perquè el Berlegui no hagi de fer el paripé d'obrir i de mirar contra llum. i les avançarem una miqueta perquè no ens trobem al mes de febrer llegint coses de Nadal o al mes de març. Gràcies tant a la Rosa com al Juan per escriure'ns, i l'adreça és la de sempre. Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre el compromís del Beorlegui és el de sempre, el de llegir totes les cartes i respondre-les una per una. Bé, abans que se'n faci tard, el Beorlegui Express... Allà, és allà... Patxoca, Patxoca, el tens preparat pel pont, clar. I el vols lluir, sí. El vols lluir en aquesta sortida de pont, Ai.
No, però no sortiré,
No sortiràs? No, no, no sortiré. Bueno.
Tu sortiràs, Xavi, o no? Tu faràs alguna escapadeta,
home,
tu o no?
Si es pot, sí.
Sí, no? Sí?
Però ja vull dir que doncs ja he perdut dos dies, saps? Que són el de dissabte i de diumenge, però bueno, en fi.
És que és això.
Ja,
doncs mira,
ja ho buscarem, això.
Començarem, avui ens anem... mira, avui farem també les Amèriques, ens anem a la capital del Perú, a Lima, en un dels barris, diguem-ho així, més conflictius de la ciutat, on fa pocs dies la policia local va detenir a un clan que es dedicava a vendre droga. El més curiós de tot és que en aquesta operació hi van intervenir, atenció, superherois. Què et sembla això?
Superherois?
Sí, esbrirem-ho. Estàs preparat?
Sí, anem-hi.
Doncs apa, som-hi.
Doncs hi ha moviment, per ser matinada. Quina hora és aquí?
Doncs sí, i a més, mira, són quarts de... Doncs mira, quarts de dues de la matinada, són ara, sí.
Sis hores menys,
Estan aquí tres... Sí, sí, doncs gairebé tres quarts de dues de la matinada. Però no surtis al cotxe, no, perquè m'han dit que és una zona molt perillosa i que m'han recomanat que sota cap concepte hem de sortir del vehicle. Carai, i més carai. Aquest que, home, crida una certa tensió.
Sí, és veritat, això sí, això sí.
Mira, ens trobem a San Juan de Lurigancho, que és un dels 43 districtes que té la província de Lima. Està, per entendre'ns, al nord-est de la ciutat, i és una zona, tal com comentava abans, d'una certa conflictivitat. Les coses com siguin.
Tu fas veure que no m'has explicat una cosa, que no acabo de...
Què?
Què dius dels superherois?
Sí,
o sigui, han actuat superherois en la detenció de no sé què.
Ara t'ho explicaré. Mira, hem anat aquí perquè fa uns quants dies aquest barri va sortir a molts mitjans per la detenció d'un clan que es dedicava al narcotràfic i als robatoris. Feia temps que la policia els anava al darrere, i el dia en què s'havia de produir la detenció, i per no despertar sospites, van decidir disfressar-se. I ho van fer amb trajos de superherois, ja que just al costat d'on es reunien aquests delinqüents hi ha una escola, i es tractava de fer-se passar, diguem-ne, per animadors que anaven a un espectacle escolar. De manera que Spider-Man, la Catwoman, el Capità Amèrica i Thor, sota les ordres del coronel David Villanueva, van aconseguir desarticular aquest perillós grup criminal que, segons les últimes informacions, ja es troba a la garjola. Jo he trobat el tema molt interessant, de manera que et proposo agafar un dels seus elements més destacats. Avui farem un nou basar de les sorpreses, el que fa el 284, i que dedicarem a la lletra D, la D de disfressa.
No sé si el Beorlegui infant es disfressava gaire, però t'he d'explicar una cosa, perquè, mira, just el cap de setmana passat succeïa una cosa a Barcelona, que és que l'edifici històric de la Universitat de Barcelona s'hi celebra una cosa des de fa uns quants anys que es diu Witch Market. I en aquest Witch Market, bàsicament, és un espai en què tothom va, o tothom, molta gent va disfressat dels personatges de Harry Potter. Però estem parlant de, bàsicament, molt pocs nens i molts adults, que són com aquest tipus de convencions de còmics o de mans del...
Sí.
No? I em va fer molta gràcia veure-ho, perquè tens la percepció que normalment sembla que només té permís per disfressar-se, a no ser que siguin dates molt assenyalades, als infants, i als adults no està del tot ben vist, i vaig pensar, per què no? Per què
doncs
no?
Sí.
Em sembla perfecte.
No, és que... Tothom hauria de fer... A veure, jo no sóc massa a disfressar-me, Vull dir, ja més o menys es pot intuir, Tot i que només hi ha hagut una ocasió, només una única ocasió, en què he lamentat no haver anat disfressat. Que va ser quan vaig anar a uns carnavals de Venècia, ja fa uns quants anys, sí. I veia que tota la ciutat s'havia engalanat amb aquells trajos, clar. Aquells vestits, aquelles capes, aquells antifassos, que era una cosa extremadament elegant, i jo era l'únic element anacrònic. És clar. A dir, tothom anava disfressat, excepte jo, que anava, diguem-ne, de recercador d'antiguitats i arqueologies, i clar, i em va sorprendre... Què?
Te n'adones que el que anaves disfressat eres tu?
Sí, per això, sí. Perquè Venècia és una ciutat que segurament que els nostres oients que han anat segurament que ho podran constatar, és una Venècia que està aturada en el temps. És a dir, si traiem tots els turistes, evidentment, però és una ciutat que no ha canviat pràcticament en 600-700 anys. I per tant, els elements aquests disfressats estaven perfectament integrats dintre del paisatge, el paisatge urbà. I jo era l'únic, a veure, jo no era l'únic, hi havia molta gent que no estava disfressada, però jo m'adonava que era un element que em molestava, que era una mena d'erupció, una mena d'anacronisme que no lligava enlloc. I ha sigut l'única ocasió en què he elementat no anar disfressat. Però vaja, en la immensa majoria dels casos, sobretot en Carnaval, agraeixo molt no disfressar-me, perquè saps que és una mica molt tarannà.
Un sentit del ridícul molt alt, no? Diguem-ne tu.
Extremadament alt, això també és veritat. Sí. A veure, quan parlem de disfresses ens referim, doncs, això, als vestits que utilitzem durant poc temps per distreure o cridar l'atenció, amb finalitats, evidentment, lúdiques, al Carnaval, però si ho pensem, i en el fons, de disfresses en portem tots perquè ens ajuden a etiquetar-nos i a legitimar-nos una mica com a societat, no?
I per altra banda, el que és una disfressa aquí en un altre lloc no ho és, i el, diguem-ne, el vestit habitual en un lloc del món en realitat és una disfressa en un altre, o sigui que sempre és molt relatiu tot això, no? Però sobre el que deies de vestir-se en el dia a dia, també hi ha aquesta expressió, no?, de que quan algú va vestit o no va prou ben vestit o va poc conjuntat, li diuen, hosti, que vas disfressat, no? Una manera de dir que no, allò no està dins dels cànons del que se suposa que ha de ser, no?
Sí, i si ho traiem una mica dels dies de Carnaval, si fem un petit repàs de diverses professions, corroboren aquesta idea que tots necessitem, no una disfressa, però sí un trajo que ens identifica, no? Mm-hmm. Que és allò, quan veiem els metges amb la bata blanca, els jutges amb el trajo negre o sí, els policies amb uniforme, doncs, home, és evident que continuaran sent metges sense bates, jutges sense trajos negres i els policies si no porten uniforme, però el vestit, la disfressa, en el fons, els identifica com a tals. I aquí un element psicològic molt interessant. El que en català diem allò de vesteix un bastó i s'amarà un senyor, i en castellà allò de el hábito no hace el monje, pot ser cert, però resulta també d'allò més convincent poder des d'un punt de vista estrictament psicològic. Quan als anys 60, i només per posar un petit exemple, amb el Concili Vaticà II es van alleugerir els protocols de vestimenta dels capellans, i molts d'ells ja no portaven el coll clerical, allò que es deia el clergyman, a molta gent se sentia incòmode, ja que era com despersonalitzar una figura que tenien com molt assumida que el capellà havia d'anar vestit, doncs això, de capellà. No? De disfresses reals o metafòriques
n'hi ha hagut. Perdona, i et diré una altra cosa. Amb tots aquests elements que has dit, un sacerdot, un metge, un policia, si diguem-ne que els has conegut o tens la teva relació des d'un punt de vista eminentment professional, el dia que per atzar te'ls trobes en un escenari en què no és l'espai natural, hi ha, no sé si dir-te, una incomoditat o fins i tot una, o molt difícil reconeixement de l'altre. Ah, ets tu, és que no sense... No? Fins a quin punt el vestit identifica la persona, no?
Això mateix, un vestit que ens no deixa de ser una disfressa, una disfressa que, real o metafòrica, evidentment, hi ha hagut tota la vida. I un dels que es va disfressar més, però amb finalitats estrictament lúbriques, va ser Zeus.
Zeus, el lubricador disfressat.
Sí.
Les finalitats lúbriques, com t'agrada dir-ho?
Sí. Bueno, això mateix. Home, sí, què vols dir? Lúbriques, ansioses, concupiscents, lascives, libidinoses, impúdiques, voluptuoses, libertines. Pots utilitzar molts adjectius, eh?
Sí.
Recordem, Zeus és el pare dels déus i els homes, que governa Olimp i que supervisa l'univers, fill de Cronos i Rea, germà de Posidó, el déu del mar, germà d'Hades, el déu de l'inframont. Entre les seves característiques, la seva insaciable luxúria. Són interminables les aparences, llegeixis aquí, disfresses, que va adquirir per seduir deus, muntals o ninfes. A veure, que aquest senyor era un impresentable, les coses com siguin. M'extranya que poder els execrables no li hagin dedicat un capítol, perquè podria ser perfectíssimament un il·lustre execrable.
Podria ser-ho perfectament, però de totes maneres t'anava a preguntar. Fixa't que aquest element de la disfressa, en aquest punt, el de la insaciable luxúria, hi ha un cert paral·lelisme també amb la de... amb la del dimoni, no? Que sempre et diuen sempre pot prendre determinades aparences, no? O sigui, quan ha de fer el mal o quan ha de fer les coses que es considera que no són les millors, ha d'adoptar una forma diferent per enganyar l'altre, no? Requereix això, no?
El llop amb pell de xai, quan diuen això del llop amb pell de xai, no deixa de ser una mica això, no?
Ara. Uh-huh. I la primera víctima, qui és, la de Zeus?
Doncs mira, va ser la seva esposa, la seva futura esposa, era amb qui va conèixer quan la va veure passejant. El Zeus va adquirir la forma d'una puput, ja sabem, d'un ocell amb ales mullades i tremolant de fred, i la noia, compadida, sap posar l'ocell dins la roba, i llavors, patapam,
bueno.
Zeus la va posseir sense que ella tingués temps de reaccionar.
Increïble.
Sí, sí. Avergonyida, ella es va veure obligada a casar-se amb ell.
Per favor.
I es diu que la nit de noces va durar 300 anys.
Hosti.
300 anys.
Meu
Però va ser, diguem-ne, que l'única nit de passió que Zeus va tenir amb la seva esposa, perquè a partir d'aquell moment era, lluiria una cornamenta monumental per les conquestes del seu marit. I així, per posar només petits exemples, es va disfressar de cigne per seduir a l'Eda. Va ser un poderós brau blanc per posseir Europa. Va ser sàtir per tenir Antíope. I no va menysprear tampoc els fenòmens meteorològics. Es va convertir en un núvol gris per violar Io i fins i tot en pluja daurada, que no és el sentit que li acostumem a donar el terme, per seduir Dane.
O sigui, una pluja, si Zeus... era, però una pluja, literalment pluja.
Era pluja,
vale,
pluja
vale.
Daurada, però no és, insisteixo,
bueno.
No, vaja. Si Zeus es disfressava per seduir nimfes, al llarg de la història hi ha hagut persones que...
Potser has volgut pensar bé
no, Xavi,
amb la lectura
dels textos. Marranades no s'havien inventat... A l'Olimp dels grans déus no s'havien inventat les marranades d'avui en dia.
D'acord.
Si Zeus es disfressava per seduir nimfes, com dèiem, al llarg de la història hi ha hagut també persones que s'han hagut de disfressar per aconseguir propòsits, diguem-ne, més nobles. Vegem tres dones extraordinàries que ho van aconseguir.
Per quina comencem, d'aquestes tres dones extraordinàries?
Mira, començarem per Margaret Ann Buckley, nascuda el 1795, que des de nena volia estudiar medicina, i com que per la seva condició de dona no podia, va decidir vestir-se d'home i canviar-se el nom pel de James Barry. I amb aquesta nova condició va ser cirurgiana militar de l'exèrcit britànic durant la batalla de Waterloo i nomenada més tard inspector metge de la colònia britànica. Només quan va morir, als 70 anys d'edat, l'any 1865, i van preparar el seu cadàver, se'n van adonar que era una dona.
És impressionant.
Què et sembla?
Es va endur el secret, la disfressa, la tomba.
Bueno, quasi la tomba.
Quina història més bèstia. Quina història més bèstia. Va, anem per la segona, doncs.
Som-hi. A casa nostra tenim també un il·lustre cas, el de la pensadora, periodista, poeta i dramaturga Concepción Arenal, nascuda al Ferrol l'any 1820. Ella era orfe de nena, va ser autodidacta i es va haver de disfressar d'home per poder ingressar com a oient a la Facultat de Dret de Madrid, que era un tema que l'apassionava. L'engany, però, li va durar poc, però va haver de ser acceptada perquè era brillantíssima. Però tenia prohibit parlar amb els seus companys i no es va poder matricular ni rebre cap títol, malgrat que, evidentment, era el millor o la millor de la seva promoció.
És impressionant, també, una altra d'aquestes històries absurdes de com s'arriba fins a aquest punt, però que té un paral·lelisme absolut amb l'anterior. Va, i ens en queda una més de d'hora disfressada.
I per trobar-la no deixarem Galícia. Es tracta d'una història apassionant, la d'Elisa Sánchez Loriga, nascuda l'any 1862 i mestra, que es va voler casar amb una dona, Marcela Gracia Ibeas. I per això es va vestir i es va fer passar per Mario Sánchez, que representa que era fill de pares protestants anglesos que es volia convertir al cristianisme, i bé, ella va agafar l'aparença de noi, es van poder casar, i després del casament, que va tenir lloc el 8 de juny de l'any 1901 a Corunya, l'engany, malauradament, va acabar sent descobert, i la parella va haver de fugir, cames ajudeu-me a l'Argentina, però a dia d'avui podem dir que va ser el primer intent de matrimoni de dues persones de mateix sexe del que es té constància, i a més, l'únic en el món realitzat per l'Església Catòlica, sense que, evidentment, se n'adonés. La història va ser portada, possiblement ho recordareu al cinema, de la mà d'Isabel Coixet amb el títol Marcela i Elisa, ara fa 3 anys, el 2019. De fet, durant molts segles, el transvestisme ha estat mal vist per la societat i només hi ha hagut, diguem-ne, dos llocs en què la societat l'ha aturat. Una, evidentment, ha sigut el tema del carnaval. Els dies, molt pocs dies en què es permet això, abans, evidentment, de l'adveniment de la Quaresma. Però hi ha un altre lloc en què sí que es permet aquest costum, que és, evidentment, el teatre.
Al teatre, tu sempre acabes a Shakespeare.
Home, doncs sí. És conegut que el fet que, en temps de Shakespeare, els personatges femenins eren interpretats per nois. Però es podia donar el cas en què algunes comèdies la cosa, diguem-ne, que es compliqués més, com per exemple en una de les grans comèdies del gran bard que és Nit de Reis. Si una mica la recordeu, Nit de Reis s'explica la història de dos germans bessons, un noi i una noia, que són separats en un naufragi, i la noia es disfressa de noi per anar més segura. De manera que ens podíem trobar que la gent anava al teatre i que podia veure un noi que es disfressava de noia per interpretar un personatge que a la seva vegada l'obra es disfressava de noi. I per tant tot plegat era com una mica embolicat.
Boníssim.
Però tot això ja formava part una mica doncs de l'herència de la comèdia de l'art italiana, que és un tipus de teatre que sorgeix al segle XVI, que s'allarga fins al segle XIX, i on hi trobem personatges arquetípics com Arlequí, Colombina, Policinella o Pantaleone, que recordem, és un personatge que és un bellavar venecià que vesteix una mena de calces llargues que amb els anys van donar nom a una prenda de roba ben coneguda, els pantalons. La paraula pantalons ve de Pantaleone. Això mateix. Els personatges de la comèdia de l'arte són arquetípics i a les seves obres sempre hi ha balls. I parlant de balls i de disfresses.
És Pavarotti, no?
Aquí tenim el Pavarotti, sí. Oh, aquí tenim el grandiós Luciano Pavarotti, que gran que era. Doncs amb una de les àries més famoses d'Un ballo in maschera, que és La Rivedrane l'Esteri, que és una de les òperes del magnífic Giuseppe Verdi, estrenada a Roma l'any del senyor del 1859. És una de les obres on Verdi va tenir més problemes amb la censura, ja que l'òpera està basada en un fet real, l'assassinat del rei Gustau III de Suècia, que va tenir lloc en un ball de disfresses, precisament el 1792. La censura s'hi va oposar, entre moltes altres raons, perquè no només perquè hi hagués la representació del regicidi, sinó també per moltes altres causes. El cas és que no va ser fins la meitat del segle passat, és a dir, fins passats més de 100 anys des de l'estrena de l'òpera, quan es va poder representar tal i com s'havia concebut en un principi.
Déu-n'hi-do.
I ja que estem en balls de disfresses de reis, doncs descobrim un dels més fastuosos que va haver al segle XIX amb el tsar de totes les Rússies. Que sí.
Home.
El ball de disfresses del Palau d'Hivern de Sant Petersburg va tenir lloc de l'11 al 13 de febrer del 1903 i en ell va assistir tota l'alta noblesa que van venir vestits amb trajos que havien d'estar ambientats al segle XVII. Prop de 400 convidats en unes celebracions on hi van haver-hi concerts, recepcions, balls i àpats. Tot, evidentment, això mentre el poble es moria de fam,
Sí.
Tots els trajos es van elaborar, evidentment, amb mesos d'antelació, amb l'ajuda d'historiadors, i tot plegat va costar una veritable fortuna, fins al punt que alguns d'aquests vestits, i han passat més de 100 anys, han arribat fins als nostres dies, i es guarden a l'Hermitage. Va ser l'esdeveniment més famós celebrat a la cort del tsar Nicolau II.
T'imagino allà, Verlegui.
Mira, és dels llocs en què aquí sí que m'hi veuries, allà,
Veus? A més, té tots... A veure, que el Verlegui... Té un aspecte...
Tu creus que tinc un aire rus, jo?
Tens un aire, no sé si rus, sí? Però de l'est. Tens un aire una mica de l'est.
Sí, sí. no és la primera vegada que m'ho diuen, eh? Vull dir que... Va, i un que sempre es disfressa però que no el sabria veure també en aquest ball és un dels grans personatges, segurament, de la nostra infantesa, en Mortadelo.
Home... Quantes criatures van somiar en tenir la capacitat de, no, de disfressa de l'estimable Mortadelo, eh?
Veritat, però, escolta, amb una vinyeta es disfressava, de més,
sí, sí,
eh? Només havia de canviar de vinyeta i ja tornava a estar, de més, desdifressat, eh?
Sí, sí, sí.
Bé, recordem, Mortadelo i Filemón són dos dels personatges més famosos creats per Francisco Ibáñez l'any 1958 per l'editorial Bruguera. Dos detectius, recordem, molts sapastres, un dels quals en Mortadelo és alt, calb, amb ullera, sempre vestit de negre i amb una prodigiosa capacitat de disfressar-se de qualsevol cosa. A banda de Filemón, a les historietes hi ha el professor Bacterio, que és un inventor, diguem-ne, de passo que t'emboli, el Súper, que és el seu cap, i la secretària Ofèlia, secretament enamorada també d'en Mortadelo. Les seves històries han estat portades a la televisió, al teatre, fins i tot, i al cinema. I ja que parlem de cinema, doncs va, un actor que sempre va tenir molta fama de lluir moltes disfresses, en Peter Sellers.
Oi, 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 oi. Gato. Gato. Però, perdona, de fet, a tots els episodis de La Pantera Rosa anava a la botiga de comprar, sí, disfresses, no, també?
A
hi ha
tots,
Peter Sellers, o gairebé tots.
Hi havia un moment en què es disfressava, però també, diguem-ne, que les seves disfresses també eren metafòriques, perquè jo em sembla, sí, que va ser un dels actors, diguem-ne, més inclassificables de la seva generació, sí, sí, i en què feia papers extremadament diferents. No és el mateix veure a Lolita, la pel·lícula de Stanley Kubrick, que veure-la en qualsevol de les pel·lícules amb Blake Edwards, o fins i tot la seva última gran pel·lícula, que és el Bienvenido Mr... no, Bienvenido Mr. Chance, crec que recordar que es deia, no? Vull dir, per tant, sí, estem parlant d'una figura com molt polièdrica. I de fons escoltàvem ara el famós tema principal de Henry Mancini, de La Pantera Rosa, i de la sèrie de pel·lícules que va dirigir Blake Edwards i que van protagonitzades per aquest actor camaleòlic de personalitat també extremadament complexa com era en Peter Sellers. En el fons es disfressava dos cops, quan interpretava els seus papers i quan els seus personatges també es disfressaven. És, bé, en el fons els actors són això, eh? Vull dir que tenen aquest punt, diguem-ne, histriònic, gairebé bipolar, en el sentit, diguem-ne, metafòric del terme, que es poden veure, diguem-ne, en moltes de les seves interpretacions, i per això alguns d'ells, diguem-ne, molt ben enquadernats no estaven.
Tu ets de Peter Sellers o no? T'agrada?
Mira, jo de petit era molt de Peter Sellers, molt. De petit m'entusiasmava. De gran he tornat a veure les seves pel·lícules i possiblement en algun punt va deixar de fer-me tota la gràcia que em feia quan era petit, eh? Vull dir que, però admeto que hi ha algunes pel·lícules que, a més, encara estan molt vigents, són molt divertides.
I a plataformes hi són, no?
Ah, això mateix. Tu també ets de Peter Sellers, tu?
Jo sí, jo és que tota l'època, sí, de La Pantera Rosa, sí, i després en 3 o 4 més, no en totes, però 3 o 4 més, em sembla un geni de l'humor, em sembla.
El Guateque, per exemple,
sí, sí,
no?
Sí, sí, exacte, exacte. Bé, bé, Orlegui, doncs vés preparant la disfressa, encara queden un parell de mesos perquè arribi a Carnestoltes, i et vull veure disfressat de l'inspector Jacques Clouseau. Bé, Orlegui, que vagi molt bé, una abraçada ben forta.
Igualment, Xavi, adéu. Que vagi bé.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
¿Tú también vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina MAFRE o a MAFRE.es.
A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata. Xocolata.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
RAC 1.
Matí d'EGM i una temporada més i un any més, RAC1 el tanca com la ràdio més escoltada de Catalunya amb 847.000 oients diaris.
Moltes gràcies. Un
aplaudiment. Total.
Tercer millor any de la història de RAC1.
Podrem prendre allò, la copa de cava i els torrons amb tota la tranquil·litat.
És llibertat per continuar jugant a fer ràdio.
Estem molt contents, agraïm a tots els oients per seguir-nos cada nit.
I ens dona moltíssima motivació per seguir fent ràdio esportiva.
És un regal anticipat a Nadal. Per tant, només ens queda agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients.
I sobretot amb la premissa de passar-nos-ho bé fent ràdio.
Visca la ràdio, sempre la ràdio.
Per tots els oients de RAC1, que són esto y la madre.
Gràcies, 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 gràcies.
Ara a seguir treballant.
Moltes gràcies i seguirem.
RAC1. Tots som u. RAC1. Tots som u.